els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I una setmana més que tornem a ser a l'Oratori Sant Felip Neri de Gràcia, que ens cedeix aquest espai per parlar una estona de filosofia a la seva manera, amb Leo Espluga, el nostre filòsof de capçalera. Leo Espluga, què tal?
Bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
No sé mai si dic bona tarda o bon dia.
Ja, estem desubicats.
Sí.
Bueno, amb els núvols que hi ha, núvols sol, això és la condemna del temps.
Mai se sap, mai se sap.
Jo des de que, clar, partint de cada dia en Millennial, ja que tot és caòtic. Ja però té sentit. Tot és absurd.
T'agrada, això t'agrada tant.
M'encanta.
Mira, de seguida ens proposes el tema que ens portaves avui.
Sí, tant.
Però abans sí que m'agradaria posar en context els oients, perquè segur que ens escolten moltes vegades i diuen què fan aquest parell de bojos parlant sobre filosofia. Aquest és una secció de programa, un podcast també, que podeu trobar tant a l'app de Ràdio Estel com al nostre web, a www.radioestel.cat, on el que pretenem no és tant analitzar què han dit els pensadors sobre la filosofia, que també, evidentment, sinó posar-la en pràctica, no?
Això és un debat molt interessant, perquè és curiós perquè expressa d'alguna manera un debat intern a la filosofia, on sempre hi ha un debat de a filosofia que fem, història de les idees o filosofia? És a dir, com estem fent doxografia, és a dir, estem fent història de les idees i gairebé com la llista de vida i milagro d'Immanuel Kant, no?
Mira que tractàvem la setmana
passada.
Exacte.
O posem Kant en pràctica, no? O sigui, com, d'alguna manera hi ha una diferència sempre entre expressar la filosofia com aquell cop mort i gairebé com una sèrie de preceptes dogmàtics que estan allà a una pedra, o posar en pràctica, que posar en pràctica no vol dir desvirtuar-la o tractar-la malament, sinó vol dir simplement aterrar-la i veure quina relació es guarda amb aquestes idees, perquè les idees per si soles no són res, no? S'han de portar a la vida i al món i executar-les en directe, que és una mica la
precisament
idea.
Per aquest motiu que sempre li agraïm al Leo que em deixi punxar-lo una mica, dur-lo fins a les cordes i que entregui l'entrellat sobre tot plegat. Ara sí, va, el tema que ens portaves avui jo crec que és novedós.
Bueno, defineix novetat, no? Bueno, ja, com deia Walter Benjamin...
Perquè t'he vist el llibre aquí sobre la taula.
Exacte, avui vinc amb el llibre i tot, eh?
Clar.
Això, mira, amb el tema de la novetat, ja deia Walter Benjamin que sota el capitalisme el nou és una regurgitar del passado.
Val.
Vull dir, hi ha una impossibilitat de lo nou. És a dir, vivim a l'era del refrito, diguéssim, no? Això només cal anar al cine i veure la cartellera. Tots són Marvel Spider-Man número 68 perquè som incapaços de crear res nou. Això és la realitat.
Ai, sort que t'has quedat en 68.
Exacte.
El llibre, per cert, ja que el tinc davant, ui, avui com anirà amb aquesta secció. Tots els llibres els tens així?
Aquest no està tan mal...
No.
Clar, no està tan maltractat.
No ho dic per maltractat, que és un llibre que evidentment es nota que s'ha usat, evidentment que es nota que està guixat i estudiat,
sí.
Però té tot de
pòstits.
De pòstits. Sí.
Sí, els pòstits, això és una cosa que... Jo parlaré un dia sobre el tema de... Jo el que faig és, com mentre vaig llegint, vaig subratllant, hi ha com una jerarquia estranya entre llapis, bolígraf, colors, bueno, és una moguda, i llavors vaig plegant les pàgines, i quan m'acabo el llibre, desplego les pàgines, revisito tot allò subratllat, i si crec que és important, li fico un pòstit.
Uau.
És com una metodologia de revisitar una mica estranya, però funciona. I aquest llibre, que el problema és que els llibres de Zambrana m'ha llegit diverses vegades, llavors acaben sent com una maranya de pòstits, bolígrafs, plecs, absolutament caòtica i rizomàtica, però ja és una mica la moguda.
Va, anem aquí. Has portat un llibre de Maria Zambrano. I
sí.
Deia novetat perquè és una de les teves autores predilectes, eh?
Sí, totalment, totalment. Soc defensor absolut de Maria Zambrano.
Per què?
Això és un tema guai. Perquè Zambrano... és una autora difícil en el sentit de... que estic... ara em prendré una contradicció discursiva, eh?
Val.
Però parlar sobre Maria Zambrano és absolutament deficitari. Zambrano és potser d'aquelles autores que més que tu llegir-la et llegeix ella tu, no? És potser en un sentit més radical. Zambrano, en un sentit, des d'un punt de vista de continguts, no diu res nou, no diu res extremadament interessant, les seves argumentacions no són especialment fortes, no és especialment innovadora, però el com és absolutament revelador. I és una autora que li tinc un respecte i una devoció quasi total per la capacitat que té de transformar-me a mi com a subjecte.
Uh-huh.
O sigui, com Zambrano encarna a la perfecció una cosa que ella mateixa reivindica, que és la tradició hispànica del guia.
Vale.
El pensador com a guia.
Per tant, t'agafa la maneta i et porta de viatge.
Però sense que tu sàpigues que vas de la maneta. Mm. És una seducció radical. És una retòrica molt ben executada.
Vale. Per què has agafat avui Zambrano?
Perquè hi ha un trosset en aquest llibre, en el llibre de Los Bienaventurados,
uh-huh.
llibre bastant interessant que pertany a una tríada filosòfica que és Claros del Bosque, Aurora i Los Bienaventurados, que és una producció tardia a la seva vida que ella escriu al final del seu exili als anys 70.
Uh-huh.
Clar, Maria Zambrano, autora, per qui no ho sàpiga, evidentment, del segle XX, espanyola, exiliada després de perdre la Guerra Civil, que vagarà d'alguna manera per Argentina, Cuba, Roma, París i tornarà a l'any 81, juraria, aquí a Espanya. O sigui, no torna al moment de... I perquè ella és una pensadora de l'exili, que fa de l'exili la seva vida.
Uh-huh.
I trobo que és molt potent, això. I ella aquí parla en concret de què és el ser filòsof, què és l'ésser filòsof. És a dir, què és el que fa el filòsof ser filòsof i què el diferencia.
Bona aquesta.
Molt guai. Si bé recordes, el primer programa de tots em vas preguntar què era la filosofia i jo et vaig dir que la filosofia era allò que estava a mig camí entre la poesia i la ciència.
Sí.
Zambrano és molt conscient d'aquesta correlació entre aquestes tres coses i, curiosament, per Zambrano, la filosofia és la més precària de les tres.
Sí.
No? Maria Zambrano, igual que Adorno, per exemple, l'altre pensador del segle XX, diu que la filosofia és pordiosera. La filosofia té un esperit pobre perquè neix de l'Eros, i l'Eros, a Plató, al banquet, això cal dir-ho sempre, Sòcrates, en boca de Diòtima, la dona que li va explicar que era l'amor, expressa que la filosofia i l'Eros, que és la que mou la filosofia, té una naturalesa híbrida, és filla de la pobresa i la riquesa, perquè és conscient de que hi ha un saber però no pot escapar de la seva pròpia ignorància.
Classe mitja, la filosofia?
Un invent. És un invent, exacte. És un invent que no existeix, claríssimament.
Per ser camarada, bon argument.
Diguéssim que... Llavors aquí Zambrano es pregunta què fa la filosofia, què és el filòsof ser filòsof, no?
Uh-huh.
Maria Zambrano és una pensadora metafísica, d'alguna manera, per dir-ho així com ràpidament, del segle XX, preocupada pel nihilisme de la nostra època, preocupada per la pèrdua de sentit de la modernitat i de la postmodernitat, sobretot i molt preocupada per la soledat contemporània, no? per l'invent de la soledat, diríem, a nivell filosòfic.
Uh-huh.
Llavors, clar, la qüestió del no-res, del buit, agafa una importància cabdal a Maria Zambrano. I aquí entro ja la primera idea. Per Maria Zambrano, la filosofia parteix sempre del buit. És a dir, de la pobresa, del no tenir. No? I llavors, aquí és molt interessant perquè la filosofia sempre està a un terreny desagradable. Per què? Sent conscient de la totalitat, és precari.
Val, ja et paro, eh?
Sí, para.
Ara em deia, segons Zambrano, la filosofia parteix del buit, per tant, del no-res. Quan jo he entès sempre que la filosofia neix de saber tot un conjunt d'idees que s'han desenvolupat per tu fer-ne la crítica, si s'escau, o canviar-les. Per tant, del buit no.
Clar, per Maria Zambrano, la filosofia, això és a qui li interessi, ho explica molt bé el seu llibre de El hombre y lo divino, la filosofia neix del silenci dels déus. Toma ja. És a dir...
Pues complicat, eh?
És a dir, exacte. La filosofia per Maria Zambrano neix en un impàs en el qual el món ja s'ha constituït de manera sagrada, és a dir, tenim una relació amb els déus, I ens comencem a apropiar del logos, és a dir, de la paraula. I la filosofia per Zamorano neix amb els presocràtics, neix sobretot amb Parmènides, amb el ser és i el no ser no és. Aquesta és la proposició per excel·lència de la filosofia. El descobriment del ser. La filosofia descobreix el ser. Però la filosofia és una recerca. La filosofia neix, dit d'altra manera, Giorgio Colli, un text bastant maco, que es diu El naixement de la filosofia, molt curtet, molt recomanat, diu que la filosofia neix amb la mort del saber.
Val.
O sigui, el filòsof és un savi precari, perquè el savi sap, no ha de justificar el seu coneixement. El savi coneix, sap com és el món. En canvi, el filòsof vol saber el món, però no pot fer més que adonar-se'n de la seva pròpia ignorància.
Val. Tu ens m'has dit, la filosofia parteix del buit.
Sí.
I jo t'he comprat la idea del parteix.
Exacte.
Però tu el parteix me l'has convertit en neix.
Clar, perquè és... Clar.
Per tant, l'intent de cada filòsof és crear a partir d'un nou naixement?
Depèn del filòsof, però diríem que per Zamorano l'intent de tot filòsof és construir a través de la racionalitat, entesa com a ratio, no com a logos, això és molt important. Vol, d'alguna manera, construir un sistema que expliqui el món. Clar, aquí on ve el quid de la qüestió és que per Zamorano hi ha un fenomen clau, que és el fenomen de la revelació. Zamorano diu, d'una manera bastant brillant, al meu parer, diu, això ho diu a Claros del Bosque, tot sistema filosòfic és la resposta racional a un moment de revelació. O sigui, la filosofia és un intent de sistematitzar una revelació que té un caràcter no racional.
Val. Però racional alhora, perquè prové de la ciència, també.
Clar, no.
Hmm.
Té una relació d'amor-odi amb la ciència, no? Però, clar, vol justificar de manera racional i, per tant, científica, abans de l'era científica, entenem científica en un terme
antic, sí.
Vol justificar científicament allò que li ha sigut revelat de manera sagrada, religiosa o poètica.
Val.
No? És a dir, com hi ha la inspiració de les muses, hi ha el moment de, hòstia, Descartes, cogito ergo sum.
Sí, sí.
Buah, saps? O sigui, com, pienso luego existo, quina burrada. I tot el seu...
L'he petat.
Exacte, i després com puc justificar això? Que per Zamorano és quan mor la filosofia, o quan es torna freda, racional, opressiva, sistemàtica, violenta. Perquè violenta el món, volent allargar potser algo que era un instant, fer-lo món. I aquí és on entra el conflicte.
Val, però si la filosofia no té un punt de racional, com l'entenc jo?
Com? Clar, o sigui, com... Aquí és un velo potent. Zamorano no és una pensadora irracionalista. No és una pensadora irracionalista, però... Zamorano té una tasca històrica, això ho hem d'entendre sempre amb la filosofia. Tota filosofia té una tasca històrica. I Zamorano és una filòsofa del segle XX que viu els excessos de la raó. El segle XX és agafa consciència de l'excés de racionalitat que hi ha hagut. Clar, això és molt maco. Zamorano, a l'Aurora, diu de manera, per mi, com extremadament bella, la raó agònica sufre la obligación de tener hacer algo que ella no quiere. O sigui, com la raó és agònica. No? Zamorano ve del positivisme, de la racionalitat analítica, freda, matemàtica, no? I per ella, la raó ha de ser poètica. Vull dir, com ella diu d'una manera molt maca, diu, el pensament i la raó ha de passar pel centre neuràlgic que és el cor. És a dir, tot pensament que no passi pel cor és un pensament no humà, que no té vida, que atenta contra l'ésser.
Val.
Vull dir, però no està dient que, no ha de ser, que ha de ser irracional, pura pulsació, quasi freudiana. No, està dient la raó ha de passar pel cor.
Val.
Si no, no pot explicar el món. No pot explicar la soledat, no pot explicar l'amor, no pot explicar l'aurora, no pot explicar el neguit, no pot explicar, bueno, l'existència humana, en definitiva. No? Un gir tremendo. Però bueno, que això té molt a veure amb què és la filosofia i, per tant, ser filòsof, no? En sentit filosòfic. Però volia dir que hi ha una tensió entre la poesia i la ciència, i això precisament vol dir que la filosofia parteix de la revelació poètica, però rebutja el mètode poètic.
Per què?
Perquè el troba... És el mètode poètic depèn excessivament de l'èxtasi, de la inspiració, de les muses, de la revelació. No és racional. No, no, un no pot viure d'acord amb la poesia. La poesia és un aliento de vida, però Zambrano diu que l'esperit de la filosofia és l'esperit de l'odiàfan, de la visibilitat. I la poesia viu a les tenebres, viu al crepuscle. No? Vull dir, la poesia ens revela, però no ens permet estructurar una vida. O sigui, com d'una poesia no pot néixer una moral, diguéssim, ens està dient Zambrano.
Vale.
No? Llavors, la filosofia es mou sempre entre, en aquesta tensió molt dura, perquè la filosofia li interessa el món mòbil, però el seu lloc d'enunciació és la immobilitat. Això és, vamos... Això...
Sí. Estava pensant, un dia t'explicaré que jo escric poesia, però... I que Zambrano, per tant, se m'ha carregat en un instant.
A Zambrano li encanta la poesia, eh? O sigui,
sí?
Ella, clar, o sigui, el seu pensament es diu Razón poètica i ella vol rearticular i donar-li importància epistemològica a la poesia. O sigui, per ella, els seus grans referents són Sant Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Antonio Machado, Cernuda... Vull dir...
Uau.
Sí, sí, i va pinyó, eh? I no se n'amaga. Què passa? Quina peculiaritat té el filòsof? El filòsof, per Zambrano, és aquell que està radicalment sol. Perquè el poeta l'acompanyen els déus.
Uh-huh.
I el científic, el món. En canvi, el filòsof està en una posició sempre d'incomprensió. O sigui, com per Zambrano, això és una cosa que diu que és bastant dura.
Sempre
diu...
està el camí al mig, eh?
Sí, exacte. O sigui, perquè és precària, és precària. Vull dir, és híbrida. No, és híbrid, el daimon socràtic, que daimon vol dir dimoni, però no en un sentit cristià, sinó en un sentit grec, que vol dir una altra cosa molt diferent.
Per tant, no tan pejoratiu?
No, dimoni en sentit grec vol dir mig humà, mig diví. És un terme mig, no? I això sembla que ho reivindica molt, una cosa molt xula, de quan un llegeix els diàlegs platònics, Sócrates sempre parla del seu daimon. Diu, mi daimon me dice que no. Que és com, vale. O sigui, com, però és interessant perquè el daimon, que és la veu interior, la veu de la raó, podríem dir, no afirma res, sinó simplement li diu que no. I és una obertura a la llibertat, però tampoc ens dona respostes, eh? O sigui, com la filosofia és sempre un estat de constant precarietat existencial, no? Què és lo maco per mi de Zambrano en relació al ser filòsof? Lo que ell entén per ser filòsof, eh? Donat el seu context històric. Que és una idea que diguéssim que, petit rodeig que dono, Zambrano és una pensadora que és, no sé com dir-ho, com una espècie de cristiana grega. És estrany, o sigui, guarda una relació molt especial, perquè per ell els seus grans referents són sempre Crist, Sant Juan de la Cruz i Santa Teresa de Jesús, però alhora té una visió molt especial amb el que vindria a ser el món òrfic... Parmènides, la revelació és estrany, i per ella diguéssim que filosofica diguéssim, si el subjecte moral cristià parteix de la negació d'un mateix en pos d'un bé moral, per ella el filòsof és aquell que o bé parteix de no tenir un ser determinat o si el té, l'ha d'abandonar. O sigui, el filòsof és aquell que s'ha de negar a si mateix.
Val, jo aquí no hi conto, el que conta és el pensament que surt de mi?
Exacte, és un acte, per semblar un acte d'amor,
que
és de la cosa que jo vull entendre, no vull ficar-hi res de mi, vull que la cosa sigui ella sola.
Recordes que la setmana passada et vaig recordar que fa uns quants programes vas parlar sobre art? I deies, no importa el que digui l'artista sobre la seva obra... El que importa és la percepció de qui ho veu. El filòsof no és més que l'artista de l'obra.
Què vols dir?
El que m'estàs dient ara és el filòsof no conta. Conta la seva idea, la seva visió,
clar, Zambrano...
el seu llegat.
Més o menys. És especial perquè Zambrano, un text bastant xulo que apareix a l'Hacia un cert sobre l'alma, on parla de l'autor, Zambrano diu una cosa bastant polèmica, que ella diu que el públic existeix abans que l'obra. O sigui que ella diu que l'obra existeix en tant que un públic ja existeix. O sigui, com l'obra és la resposta del públic, no de l'autor. No? Però en aquest sentit, Zambrano diria que més que l'autor no importa, diria que la condició necessària pel pensament filosòfic és la negació d'un mateix en relació al món.
M'agradaria un dia parléssim de cultura en termes filosòfics, Leo, i t'ho dic perquè saps que aquest programa és, entre altres coses, ara informatiu, ara també polític, etcètera, etcètera, però eminentment social i cultural. Pel que fa a la cultura, saps que han passat molts actors, moltes actrius per aquest programa, directors, dramaturgs, etcètera, i sempre faig la mateixa pregunta, per què a la gent jove li costa anar tant al teatre? I sempre, o normalment, se'm dona la mateixa resposta, perquè la gent jove se sent poc interpel·lada pel teatre. Cosa que em porta...
Quina resposta més edadista, mare de Déu.
No, però cosa que em porta al que em deies de Zambrano.
Sí.
El públic ja existeix.
Sí, exacte. O sigui, com Aristòtil, l'acte existeix abans que la potència. Vull dir, clar, no entraré en aquest debat.
Ara he fet una relació una mica estranya,
sí, no,
però volia posar-ho sobre la taula per entendre-ho bé. És a dir, el públic respecte a una obra que encara no existeix, però aquell determinat públic ja hi és.
Sí, exacte.
I ja té una construcció basada en si mateix.
Perquè hi ha un esperit del temps.
El problema és, en aquest cas, del teatre que no interpel·la aquest públic que vol ser interpel·lat.
Exacte. I que potser un ha d'acceptar que el que un vol a vegades dir no és tan interessant. Vull dir...
Patapam.
O sigui, a vegades no és culpa de l'espectador. No és culpa de que la gent sigui tonta i miri el mòbil i estem tots allà amb les xarxes socials...
No, 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 jo no ho entenia així, saps? El no interpel·la... M'explico?
Sí, o sigui, com...
Val. Jo ho estava...
Tampoc hem de ser paternalistes, eh?
No, o sigui, no, com... no, 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 jo ho estava entenent quan m'ho diuen la gent que ve del món de la cultura, jo ho entenc com una autocrítica. Som nosaltres que no estem interpel·lant a un públic que ja és existent.
Bueno, això i que una entrada al teatre val 30 euros, eh? Vull dir, no, és que a vegades és tan senzill com això. Sí, és
filosofia.
És així. Vull dir, com a vegades no és tan complexa.
A vegades passa, sí.
O sigui, a vegades és simplement que no tenim les condicions materials com per poder anar al teatre.
Per exemple.
Vull dir, és així. I, uah, 125, ja, però tens una entrada a fila 24, butaca 32, que encara gràcies que t'han donat entrada de baixa visibilitat i te l'han colat. Vull dir, que jo he treballat de taquiller, saps? O sigui, com, sé com van aquestes coses. Vull dir, el cas...
Ets una espluga.
Exacte.
Diguem-ho així. Escolta'm una cosa, Zambrano, va. Mm-hmm. Jo l'únic que volia era posar l'exemple sobre la taula
sí.
Si entenia que aquesta era la relació que feia Zambrano.
O sigui, la relació que fa Zambrano és que ella busca fer un viratge amb la història del pensament.
Mm-hmm.
Viratge que molts altres seus coetanis fan, perquè hi ha una crisi filosòfica. És a dir, hem arribat a un punt on la filosofia passa per una època positivista estranya, finals del XIX, apareix Nietzsche, es carrega de cop tota la història de la filosofia, de cop tot això no, de cop Heidegger no, la destrucció de la metafísica, no sé què està passant, caos absolut, la ciència ens ha adelantat, clar, Newton, física quàntica, avança, no sé què, i la filosofia s'ha quedat com desemparada. Llavors Zambrano diu, hem de repensar com funciona tot això, hem de canviar... perquè aquest món és una merda i la gent pateix i el món és injust i hi ha excessos de racionalitat i tenim l'Holocaust i què carai està passant aquí, no? Hem de repensar com pensem. I Zambrano diu, i per què la poesia té un lloc tan terrible i tan poc respecte, no? I llavors ella busca, i això té molt a veure amb la negació d'un mateix, un pensament que no sigui exercir una violència sobre el món, sinó un pensament que no és tant anar a buscar, que no és interrogar, sinó rebre.
Val.
Això és un canvi de paradigma brutal. És a dir, com, perquè des de Newton, la setmana passada parlàvem de Kant i Newton, el canvi de paradigma que genera Newton i que la filosofia agafa és que el gran canvi entre la física clàssica, diguéssim, newtoniana, la física mecànica, i la filosofia natural prèvia, és que amb Newton i Galileu s'interroga la natura per rebre respostes. Jo faig un experiment, interrogo el món. Això, hi ha una violència del concepte aquí. I el pensament filosòfic intenta fer el mateix i fracassa. I Zambrano diu, vale, doncs potser hem de relaxar-nos una mica, negar-nos a un mateix, no ser tan antropomòrfics i tan egocèntrics i tan violents, tan occidentals, i hem de respirar, respectar el silenci i deixar que les coses apareguin. no tant anar-les a buscar, sinó deixar que elles soles apareguin. O sigui, és pensar sense violència.
En tancar un moviment contemplatiu?
Sí, però sense la passivitat autocomplaent. Zambrano està molt influenciada per la mística. I la mística el que busca... Clar, això ja estic generalitzant, eh? Però diguéssim, la mística el que buscaria és una negació d'un mateix. És com el buit t'apropa a Déu, per la mística. O sigui, com la noche más oscura de San Juan de la Cruz, és aquella on atrevessem el buit, abracem el buit, i d'aquesta manera, quan jo no sóc res, no, muero porque no muero, de Santa Teresa de Jesús, en aquell moment puc conèixer Déu. I Zambrano veu aquí una intuïció molt potent, que és la intuïció de que hi ha certes coses que només es poden conèixer negant-nos a un mateix, i quedar-nos sense ésser. Quin és el problema aquí? Que la filosofia és precària. El filòsof és aquell que va en busca de l'ésser, per Zambrano. No. Però què passa aquí? Que com més esborra un mateix, que diu, ojo, això és una cosa important a dir. El filòsof s'ha de borrar, no s'ha d'ocultar. Perquè, clar, aquí, segle XX, filosofia de la sospita, Nietzsche. Què diu Nietzsche? El filòsof diu que entén el món, que busca entendre el món, quan el que busca és afirmar-se a si mateix. Clar, Zambrano no és conscient d'això, i Zambrano diu, no, el filòsof no es pot ocultar, no pot fer veure que no està, s'ha de negar. Què passa aquí? Que com més es nega, és a dir, com més diàfan és el ser, més s'oscureix la seva pròpia vida. Que hi ha una relació... com més entenc el món, menys sóc jo.
Val.
Clar, i això que implica una soledat per Zambrano, no? Perquè diu, de manera bastant maca, diu, quan el filòsof va a la recerca de l'ésser, es troba amb el no-ésser de les coses. No obtén l'ésser i les respostes, sinó que obtén el no-ésser de cada cosa.
Per tant, cada filòsof, tot i aprendre el coneixement d'altres filòsofs anteriors, i per tant d'altres coneixements, perquè li sorgeixi una nova idea de partir de zero?
No de zero, però aquí hi ha una cosa que és molt important, que a vegades se'ns oblida, i és que la filosofia, en un sentit clàssic de la paraula, i Zambrano és molt hel·lenística, ella, potser és un dels problemes que té, però ella és molt hel·lenística i precisament per això, sent una fascinació tan profunda per la figura de Crist, és que la filosofia, a diferència de les altres disciplines, és una manera de viure i ser el món. El filòsof no és aquell que escriu filosofia, sinó que viu d'acord a la filosofia. És una praxis vital, és una estilització del propi ser, dirà Foucault. O ser filòsof és una manera de viure, no? Que és per Plató la idea fonamental, que el filòsof no és algú que té coneixements, sinó aquell que dedica la seva vida a la idea, a la veritat, a la recerca. No és un polític, no és... Clar, per Plató, què és el polític? La definició que fa Plató del polític em sembla brutal, que és el polític és aquell que pretén governar els altres sense governar-se a si mateix.
Val, has dit una cosa, i acabem aquí, que ja sabeu que en aquesta secció usem indistintament el català que el castellà, més rechinau.
Aquest és rechinau.
Has dit, el filòsof és aquell que busca la idea, la recerca i la veritat.
Sí.
En tant que busca la veritat, el filòsof no ha deixat de perdre cert ego? En aquell jo tinc la veritat.
Clar, el que diferencia...
Això és el que dic quan dic que poso a l'Esplu contra les cordes.
Mira, et diria, el que diferencia el filòsof del xarlatan, el xarlatan es pensa que sap. No accepta la pròpia ignorància. I això ho diu Plató, diu, no hi ha pitjor defecte que aquell que ignora el que ignora que ignora. O sigui, no hi ha pitjor defecte que ignorar el que no sap. No? Diu... I diu, aquest és el problema d'una formació filosòfica precoz. Pensar-se que se sap de què va el tema. No? I en aquest sentit, com si entrem la filosofia com una praxis vital i com una manera de ser el món, i no com quatre anècdotes divertits perquè la gent... No com un sobre de cafè, diguéssim, de sucre, és... I torno amb lo de precari, que és important. La filòsof va a la recerca de la veritat, però ja ho diu Plató a la carta 7. El filòsof no deixa per escrit les seves veritats, les viu i ja està. Vull dir, aquell que es pensa que posseeix la veritat és un sofista, no un filòsof. Sí. És un xarlatan. És un polític que ven una veritat, que fa negoci amb la veritat.
I ara sí, un darrer dubte que espero me'l podràs resoldre, i això per un filòsof deu ser difícil, amb un sí o un no.
Ostres.
Em parlaves de la filosofia precoz, del que diferencia un xarlatan d'un filòsof, i em deies, sobretot és aquell que pensa que sap de què va el tema però no ho sap. A tu t'agrada Twitter?
M'encanta Twitter.
Precisament per això?
Compra, ostres. Clar, no, filòsof, Twitter està ple de xarlatans. Jo inclòs, O sigui, a Twitter es va dir, és l'àgora pública, plena de sofistes i rètors. Retòrics. Però clar, quan jo deia Plató, la retòrica no és dolenta, però ha d'estar al servei de la veritat.
Ja ho deia jo, amb un sí o amb un no. Leo Espluga, gràcies per portar la filosofia al segle XXI, com sempre. Un plaer. Molt bé. Adéu.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar.
Per mi i jo, per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.